Radio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. La Fundació Amics de la Gent Gran organitza per demà dissabte el tradicional gran dinar de Nadal per persones grans en situació de soledat i aïllament social. La Sala Marquès de Comillas del Museu Marítim de Barcelona acollirà aquest acte que enguany arriba a la seva 24a edició amb més de 400 persones que hi assistiran a un dels esdeveniments més multitudinaris que prepara l'entitat al llarg de l'any, entre persones grans acompanyades, voluntaris i voluntàries de l'entitat, a més de representants polítics i del món cultural i econòmic de Catalunya. D'altra banda, l'escriptor barceloní Josep Maria Espinàs rebrà el Premi Amics de la Gent Gran durant la celebració d'aquest dinar. És la segona vegada que es concedeix aquest guardó, amb el qual l'organització reconeix una persona gran per la seva contribució social, cultural, política i econòmica. La distinció per Espinàs, de 84 anys, suposa reconèixer la trajectòria de tot un referent de la vida cultural catalana.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És divendres. Abans d'entrar en matèria, us recordo les vies de comunicació, de connexió que teniu amb nosaltres a través del correu electrònic gransamics@radioestel.cat i també a través del correu, a través del contestador automàtic de Radio Estel, al telèfon 93 409 2777, 93 409 2777. Ara sí, saludem com cada divendres a aquesta hora en Marçal Mora. Ell ens porta les últimes novetats relacionades amb les noves tecnologies i també amb les xarxes socials. Marçal, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el que has preparat per aquesta setmana pels oients del Grans Amics?
Com que estem al desembre i ara tot és coses de Nadal i festivitats, com no havíem de parlar de les postals nadalenques, i en aquest cas relacionades amb internet, perquè gràcies a internet podem enviar, diguéssim, postals virtuals. I com que l'última vegada us vaig dir que parlaria del Facebook, us parlaré d'aplicacions relacionades amb Facebook a través de les postals nadalenques.
Doncs vinga, quan vulguis.
Doncs mira, no obligatòriament s'ha de tenir Facebook per fer aquestes coses, però si abans teníem... això m'ho pregunten molts avis, per exemple, no?, que arriba el Nadal, volen enviar postals, i amb la crisi i tot, tot comença a ser una mica de despesa extra. I llavors, si això es pot evitar, o podem aconseguir un altre camí a través d'internet per poder felicitar a la gent que coneixem més propera a través del correu electrònic o a través de les xarxes socials, doncs tenim un camí per poder-ho fer, és a dir, substituir la postal tradicional de paper, enviar-ho per sobre, etcètera, etcètera, fer-ho a través d'internet. Gràcies a les aplicacions que hi ha a internet podem, diguéssim, escollir una foto nadalenca, inclús posar una foto que nosaltres vulguem, afegir-hi un text, el típic comentari de Bon Nadal o Bones Festes o qualsevol frase que vulguis posar. Hi ha gent que li agrada posar poemes, hi ha gent que li agrada posar altres coses, i amb l'adreça de correu que tenim del destinatari, d'aquell conegut o d'aquell familiar que volem que ho rebi, podem enviar-li una postal de Nadal. Què té això que no tinguis les postals tradicionals? Doncs com que és a través d'internet i com que és a través de l'ordinador, la gràcia d'aquestes postals és que poden tenir música, que poden tenir animacions, que poden tenir certes diferències de la postal física de paper, que en aquest cas doncs, fan que la postal sigui doncs, més divertida o més animada, diferent del que tenim acostumats a fer. Són postals que, òbviament, si tu les vols imprimir i tens impressora a casa, doncs segurament te les pots imprimir, és a dir, que el paper no queda oblidat. Pots imprimir-te la postal, penjar-te-la en l'arbre de Nadal i tenir un record. Això sí, es perdrà l'animació, la música que tingui llavors. Aquestes aplicacions que per internet es poden trobar a través del Google posant felicitacions nadalenques i trobant coses, diguéssim, van relacionades molt amb el Facebook, que és el que es comentava al principi. És a dir, nosaltres podem tenir aplicacions directament relacionades amb el Facebook que, enllaçades amb tots els coneguts i destinataris que tenim nosaltres com a contactes del Facebook, podem vincular aquella felicitació a tota aquesta gent. I és a dir, no cal que fem servir el nostre correu electrònic normal, sinó l'aplicació des del Facebook per poder-ho enviar a tothom. És difícil? No. Senzillament et segueixen com una espècie de tutorials per dir pas 1, has de posar això, pas 2, has de posar el nom a qui va dirigit, pas 3, has de posar una frase, i més o menys, abans de poder enviar, que posa un botó enviar, et diu, vols, t'ensenya la postal, un previ del que seria, i dius, vols aquesta postal que sigui enviada a tota la gent que m'has dit? I si li dius que sí, el botó enviar, pots arribar a enviar-ho. Jo recomano que aquesta licitació que feu de prova, primer us l'envieu a vosaltres mateixos, així veieu com queda, i si us agrada ho pugueu fer-ho.
Uh-huh. I suposo, Marçal, que també té molts beneficis en el sentit econòmic, no? Perquè també s'envia a través d'internet, a través de la xarxa, i per tant doncs t'estalvies haver de comprar la postal, d'escriure-la, d'enviar-la per correu, etc etc.
Sí, sí, és el que he dit al principi, despesa zero. És a dir, gràcies a internet podem, ja que paguem internet, diguéssim, o no, clar, podem fer servir la xarxa precisament per estalviar-nos el comprar sobres, comprar segells, buscar postals, que sembla que no, però un encara podem fer-ho dos també, però clar, si n'has d'escriure 10, 15, 20, doncs tot això que ens podem estalviar. I ja no una cosa per estalvi, sinó senzillament perquè en escrius una i més o menys si pots creure que aquella felicitació pot anar més d'una sola persona, doncs també és una manera d'estalviar-se temps d'anar escrivint una a una les mateixes frases a les mateixes paraules.
Marçal,
digue'm.
No, perdona que et talli, ara continues. Però, i creus que hi ha reticència de la gent gran a pensar que potser enviar una felicitació online és una mica més fred, que potser no té el, com quan a vegades es parla també dels llibres electrònics, dels e-books, que no és la mateixa màgia que pot ser una postal i que la reps per correu ordinari, no sé.
Doncs mira, Emili, en el meu cas, que jo estic treballant amb gent gran, passa tot el contrari, com que la felicitació de Nadal o les Nadales, diguéssim, és una festa que ells agraeixen moltíssim, amb el fet que tinguin una postal, que sempre, diguéssim, és una imatge relativament bucòlica, maca, que puguin sentir la música, que puguin veure, no sé, uns rens que es mouen, a una neu que cau, que tingui una certa animació, això els hi fa molta més gràcia que no pas moltes altres aplicacions virtuals, no? És a dir, el fet de que reconeguin que allò serveix per una cosa determinada, que ho poden fer servir, que ho poden rebre els altres, enganxa moltíssim. És a dir, jo encara no m'he trobat cap avi o cap persona gran que em digui, ui, jo això no ho faré servir. Al revés, els agrada prou com per dir, doncs mira, vull enviar aquesta postal amb aquesta persona, però una postal diferent per a l'altra, amb les mateixes animacions, amb la mateixa música, no? Vull dir que enganxa bastant això de les postals nadalenques, la veritat.
Mm-hmm. Doncs des d'aquí animem també, no?, els oients dels Grans Amics a que facin servir aquestes postals online.
Sí, sí, sí. Emili, et puc comentar una última aplicació?
Sí.
Per internet he trobat una cosa que vaig veure l'any passat i que aquest any segueix encara amb més força, que ja no és tant pels avis, però crec que és una aplicació que s'ha de tenir en compte a l'hora de saber de què va, que és el viatge que fa en Pare Noel des dels països escandinaus fins a totes les cases d'arreu del món. És a dir, hi ha una pàgina web que, diguéssim, està subvencionada, per dir-ho d'alguna manera, a través del Google Maps, que és un cercador de mapes, de localitzacions, que fa servir el globo terraqui i que, diguéssim, en temps real pots veure en cada moment on està el Pare Noel. És a dir, han dibuixat com una espècie de Pare Noel amb trineus i rens, i tu cada cop que et connectes a la pàgina t'ensenya a quin lloc del món està aquest Pare Noel. Uh-huh. Perquè, com tots sabem, no en el mateix moment, diguéssim, està, és com el Cap d'Any, no? Diguéssim, està el Pare Noel al lloc que toca, és a dir, potser primer comença a Austràlia, després ve cap aquí, etc etc. Doncs va fent aquest seguiment de, en cada moment, en cada hora, o en cada minut i segon, està el Pare Noel. I fa gràcia veure a través del Google Earth aquest mapa o aquest globo terraqui virtual com va passant aquest menú pels diferents països o diferents poblacions.
Uh-huh. Doncs queda dit, no sé si et queda alguna cosa més.
Bueno, desitjar a tothom bones festes, perquè sembla que no, però està a la volta d'aquí mateix, i que no oblidin internet per fer servir això de les postals nadalenques, que és molt, molt interessant i molt entretingut.
Uh-huh. Tot i que la setmana que ve encara saludarem una setmana més al Marçal abans de les vacances de Nadal, però també queda feta aquesta felicitació del Nadal pels nostres oients dels Grans Amics. Marçal, gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, Emili. Vinga, adéu-siau.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui coneixerem el testimoni de Francesc Colomer Suárez, un barceloní, el petit de 4 germans, pare de 2 fills i avi de 2 nets. Al carrer 2 de maig el va veure jugar a futbol de petit i anys més tard ho faria també de manera professional a 2 equips, el Badalona i el Masnou. Una passió, l'esportiva, que combinaria amb la feina d'ajudant de pastisser. La feina, però, que l'ha ocupat més temps al llarg de la seva vida professional ha estat al món de la banca i de les finances. Actualment està jubilat i inverteix el seu temps a la seva família, al gimnàs i també en un banc. Un banc, però, que no compra ni ven divises ni diners. Un banc que es nodreix de la solidaritat dels altres, de l'esforç dels seus voluntaris i també de les aportacions econòmiques de persones anònimes, el Banc dels Aliments. Senyor Colomer, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Benvingut a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Parlarem primer de tot de la seva última faceta, ara com a jubilat i col·laborador al Banc dels Aliments. Com sorgeix aquesta idea de col·laborar amb el Banc dels Aliments?
Bueno, la idea no va tenir cap problema. En el moment en què em van convidar, entre cometes, que deixés la meva activitat professional, em vaig fer un plantejament de com tenia que administrar el meu temps lliure. Llavors vaig dir, pensar, millor dit, que no em derivaria en aquelles coses que havia estat fent perquè era una feina molt estressant i volia dedicar el temps a ajudar els altres. Llavors em vaig assabentar que hi havia unes entitats benèfiques que se n'encuidaven molt de fer unes ajudes a la pobresa. Entenem com pobresa quatre games, és a dir, la pobresa de diners, l'alimentària, la pobresa efectiva, l'educativa i la soledat. Vaig veure que jo encaixava millor la primera, perquè podia fer unes gestions amb la indústria alimentària, d'acord amb les meves contactes que havia tingut amb la meva activitat professional, i em vaig presentar voluntari al Banc d'Aliments, i això va ser ja fa quasi 11 anys. 11 anys.
I com ha estat aquesta cursa dintre del món del voluntariat? O com l'has viscut?
Home, l'he viscut molt intensament. L'he viscut molt intensament perquè m'he involucrat moltíssim. Jo sempre dic que ho he fet d'una manera egoista. Per què egoista? Perquè a mesura que em anava involucrant, em sentia millor a mi mateix. Llavors, al sentir-me millor, m'he anat involucrant a totes les tasques que han anat sorgint al Banc d'Aliments. Pensa que vaig començar el Banc d'Aliments en l'any 2000. És a dir, quan vaig encetar els 50 anys, em van convidar a que deixés la feina, no? I automàticament vaig entrar al Banc d'Aliments. Quan vaig entrar allà, es portava tot a mà, no existia cap ordinador. Els aliments que estaven al magatzem es repartien manualment. No sabíem quines eren les existències. Llavors em vaig dedicar a fer un disseny de programa, em vaig dedicar a fer fulles de càlculs perquè els aliments que estan al magatzem es repartissin més equitativament. Em vaig dedicar també a conèixer informació de les entitats que venien a buscar els aliments, les entitats que els entregaven, la quantitat de quilos que entraven, que sortien, assabentar-me també de tot el tema fiscal per al tema de les donacions. I, cada cop m'hi anava liant més. Érem en aquell moment, com voluntaris, érem unes 20 persones i ara per ara teníem a vora de 136 voluntaris permanents dintre del que és el Banc d'Aliments.
I, malauradament, segurament el volum de feina que hi havia abans i el que hi ha ara no és el mateix.
No té res a veure. Si entenem les entitats benèfiques que estem atenent, han crescut. Per desgràcia, els nostres clients han crescut per desgràcia, és a dir, cada cop hi ha molta més necessitat. No? Jo quan vaig arribar al Banc d'Aliments l'any 2000 es repartien aproximadament 1.200.000 quilos. En aquests moments, ara, a 30 de novembre, portem repartits 4.600.000 quilos, només de l'activitat del Banc d'Aliments. Fem dues tasques en el Banc d'Aliments. Repartim les donacions que tenim nosaltres directament i també repartim, que ho comptabilitzem a part, tots els excedents comunitaris de la Unió Europea. És a dir, que la Unió Europea, els excedents alimentaris que tenen, els reparteix a través dels bancs d'aliments de tota Europa. Abans ho feia aquí a Barcelona, ho feia la Creu Roja, però fa 4 o 5 anys que ja ho fem els bancs d'aliments, perquè va entendre la Unió Europea que nosaltres teníem una estructura molt més professionalitzada i teníem una logística millor preparada per fer aquestes coses, no? Pues la Unió Europea, l'any passat, pues ens va donar aproximadament 4 milions i mig de quilos, i aquest any pues anem sobre els 3 milions 700.000 quilos. És a dir que, entre una cosa i l'altra, pues passarem de llarg els 8 milions de quilos d'aliments que estem donant.
De tota manera, si s'ha aconseguit arribar a donar 4 milions 600.000 quilos, també és gràcies a la feina de base, de construcció, tant del trasllat al banc d'aliments de la zona franca, que té més espai per moure les mercaderies, com també d'aquesta feina doncs, de fer el teixit, de fer la xarxa, perquè totes les mercaderies passin al seu procés. Vostè, Francesc, es va encarregar sobretot de fer la base per després construir un edifici molt més alt del banc d'aliments.
Jo vaig col·laborar a fer la base, d'alguna manera, no? Però sí, sí, o sigui, en el seu moment pues, no tenien cap mena de problema, o sigui, la situació econòmica era la que era, estava molt bé, i realment pues, les empreses eren molt més conscients pues, de que havia una necessitat X, i llavors pues, tots els excedents que produïen les empreses pues, els donem a nosaltres. Ara, pues, per desgràcia, pues, les empreses, degut a la situació que ens trobem, pues, cada cop estan restringint més la producció d'alimentació i estem una mica que estrujar les meninges, per dir-ho d'alguna manera, pues, per buscar altres canals d'entrega d'aliments. No? Han fet campanyes via escoles, han fet campanyes via Gran Recapte, que aquesta última d'aquest any pues, ha sigut un èxit important, on estimem pues, que encara no s'ha fet tot el recompte, pues, perquè hi ha empreses que s'han sensibilitzat i a partir de que no estan dintre del que és el sector d'alimentació, segueixen fent donacions d'aliments, estan entrant containers dintre de les nostres instal·lacions de la zona franca, i estimem doncs, que tots els bancs d'aliments de Catalunya, pues, en aquesta gran recapta, haurà una captació pues, de més de 800.000 quilos.
També hi ha moltes vegades, fins i tot ara fa dies que va sortir una notícia en la que els avis es queixaven perquè amb la crisi econòmica els fills potser han de treballar més hores i han de tirar més en el sentit dels avis, que els han d'ajudar que estiguin amb els nets. Això com ho veus, Francesc? O quan hi ha avis que diuen, no, jo tinc una vida molt activa i jo tinc les meves coses i no vull estar amb els nets. Una estoneta i ja està, però no assumir moltes tasques més de les necessàries.
No, home, o sigui, nosaltres, en tots els moments, hem col·laborat amb la meva filla i ara, quan acabi el permís de maternitat, ens tocarà una altra vegada, no? El que sí que és veritat és que el que sí que es pot fer és fer un planning, no?
O sigui, perquè, organitzar-se.
Exactament, és a dir, el que no es tracta és pues, de que et deixin a tu els fills i que te l'encarregues tu i responsabilitzis dels fills, no? O sigui, cadascú que compleixi la teva tasca, la nostra tasca és la d'ajudar, evidentment, la seva tasca és la d'educar i fer-los créixer. Uh-huh. I si no hi ha més remei, pues, evidentment es fa i amb gust. Ha sigut l'època que vam estar nosaltres criant el Pol fins que no van a la guarderia, va ser molt, molt placentera i espero que ara amb la Mar, pues, quan comencem el mes de gener, pues, sigui igual. No? Uh-huh.
L'avantatge que et dona el banc d'aliments també és una mica delegar, ja que si, com és voluntari, sí. no ha de complir un horari.
Aquí està el tema, no? O sigui, vull dir, la gran avantatge que hi ha en el voluntariat és que l'únic que et demanen és que compleixis amb el que comprometes, no? A mi en el seu moment em van dir, tu quan estàs disposat a venir? I jo els vaig dir, pues mira, jo vindré dimarts i dijous. Tens que complir amb el que t'has compromès. La veritat és que al final va arribar que anava cada dia. Però sí, o sigui, vull dir, pots compaginar-lo perfectament i com ha dit l'Emili, els avis són dos, doncs un dia va un i un altre dia va un altre.
Doncs hem esgotat el temps, Francesc, ha estat un plaer.
Moltes gràcies
i fins aviat.
Per convidar-me i ja sabeu on tenim.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Borja.
Moltes gràcies, Emili.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777.
Estem a punt d'acabar els grans amics d'aquest divendres i d'aquesta setmana. Avui la proposta musical ens arriba des de Mataró, en Cristian Álvarez, que ens demana la cançó Malva, de Manolo García. Que passeu una bona tarda de divendres i un bon cap de setmana. Ens retrobem el dilluns.
te quise tanto. Malva, que la risa el pensarlo. Malva, de amor lloré tanto, que podría caber en un saco de gatos. Mis sueños son palomas mensajeras que se pierden entre las antenas sobre la ciudad y no vuelven jamás, o regresan con una rama de olivo en el pico y se quedan a esperar junto a algún portal. Tus sueños son redes de pescado, cortinas sobre puertas encaladas con un ribete azul como tus ojeras. Estaba perdiendo. Malva, te tuve tanto que podría caber en un saco lleno de gatos. Los años que pasan sin ti son cerezas de un cesto, tejido de lechos, gorriones intrusos en un nido ajeno. Y mi andar ya es tan lento que solo te siento y de vez en cuando un instante en el vértigo de alguna canción. Y sueño con redes de pescado, cortinas sobre puertas encaladas con un ribete azul que son tus ojeras. Malva, por ella supe. Malva, que te estaba. Te lloré como para rebasar mares, como para reflotar naves, que serán solo astillas que descubrirán buscadores de pecios tierra adentro. En otras vidas, otros mundos, despidos de siglos, vestidos de asfalto sobre lechos marinos, sobre caracolas, fósiles y estelas, en el siempre y en el nunca de nuestro firmamento. Malva, por ti lloré tanto que podría llenar un cestillo de esparto.
La bona música, el teu ritme, la teva ràdio.
Why, baby, why don't you treat me?
Ràdio Estel. Els temes, els artistes i els estils que a tu t'agraden. Cada dia de 10 del matí a 6 de la tarda, la bona música a Ràdio Estel. El tàndem perfecte.
Desterrada la justícia, que es vincla de les societats humanes, mor també la llibertat, que està unida a ella i viu per ella.
Joan Lluís Vives, humanista i filòsof. Ràdio Estel.